Camins.
Una pizza, allò, casolana, amb tonyina i olives negres. Que la casa faci allò olor a Itàlia. Vegana, si voleu. Amb beure, que està molt de moda i també és resultona. I una peli, de les de tota la vida, Love Actually, per exemple, o Notting Hill, amb unes crispetes de les dolces i de les salades i, sobretot, bona companyia. La millor que pugueu trobar. Què us sembla com a pla de divendres a la nit? No està malament, eh? Senzill, càlid, fàcil. La clau és la companyia, ja us ho dic jo. I mentre penseu amb qui us agradaria compartir un moment així de divendres a la nit senzill i fàcil i maco, la companyia som nosaltres. No som els millors, però durant una hora ens ho creiem. Paula Moreno, fent els seus apunts de qualitat, diu plan de senyor major. Clar, Paula, però tots no tenim 20 anys. O sigui, jo ara que surtis tu d'aquí a les 11... A quina hora surts? A les 11? A les 10 sortiràs i, clar, la ruta del bacalao... No, això ja no tenim edat per a aquestes coses. Bueno, doncs, portada la contrària habitual per la Paula Moreno. Bona vesprada d'aquest divendres... Vinga, clar que sí, adelante. Divendres 13 de gener del 2023, dia 1 després de Salvador Aragonès, que una vegada més, amb el seu estilàs, ens va portar aquí al Camins el món... de l'economia i de l'empresa. No me l'esperava, aquesta. I dieu també després de la visita de Patricia Bays Friedman, filla de Violeta Friedman, que va ser deportada a Auschwitz, supervivent de l'Holocaust, a més d'una lluitadora valenta i tenaç contra el nazisme. La vàrem convidar aquí a Radio Estel i ens va explicar aquesta història colpidora, impressionant, també de lluita per defensar la justícia i la veritat. Si voleu recuperar el nostre dijous, qualsevol també dels nostres continguts del Camins, ja ho sabeu, podeu trobar-ho tot als nostres comptes de Twitter, @CaminsEstel, d'Instagram, CaminsEstel, pilotats per les mans expertes a manicura francesa. És francesa, Maria José? No, és que és belga. Manicura belga de Maria José Mendoza. I no us oblideu de l'aplicació Radio Estel Oficial i de la pàgina web radioestel.cat. Tots els camins porten a Radio Estel i ara també a Més Estel, el nou canal de música non-stop que teniu disponible online a l'aplicació i també al web, amb la millor selecció musical de tots els temps. Es diu aviat, eh? Si no l'heu tastat, de veritat, ja esteu trigant. Avui tenim divendres de revolució, opinions a dojo per repassar una mica els temes de la setmana que ha estat farcideta, amb el nostre estil marca de la casa. Ho farem amb Guillem Pursals i Jordi Cerdà. Encantadíssims de comptar amb ells i de retrobar-nos en l'any nou, que encara no hem fet cap totum revolutum. I a la part final del programa... Ai, és divendres i ens tornarem una mica més bojos de lo habitual amb l'esperada visita, la desitjada visita d'Olma Giró, que ens portarà el tema del moment, la cançoneta de la Shakiwa, però amb un enfocament diferent. M'ha dit ella que ho està enfocant de manera diferent, ho descobrirem plegats. Moltes ganes d'Olma Giró sempre, però els divendres més, els nostres divendres més. És que tenc cant radiofònic la noia, no ho negarem. Aquestes són les cosetes que us hem preparat. Dits musculats tenim de trucar per telèfon i redactar com a llops per oferir-vos la millor ràdio nocturna. Som culturistes de dits. Tenim dits musculosos, dits de Schwarzenegger i de cervell. Bueno, cervell podríem discutir-lo. Si busques l'alternativa de l'alternativa, des d'ara i fins les 9 és divendres, som Camins i la ràdio lo sabe.
Amb Rafa Sanahuja, Camins.
Senyor Jordi Cerdà, bona tarda, bona vesprada, guten Tag.
Bona sera.
Que episcopal t'ha quedat això, eh? T'ha quedat molt episcopal. Senyor Guillem Pursals, bona vesprada.
Bonsoir.
Escolta, moltes gràcies per venir a tots dos. Feia molt que no fèiem el Totum Revolutum. Em fa il·lusió encetar l'any amb vosaltres. Tot bé?
Sí.
Ui, això ha sonat una mica sospitós.
Sí, ah, tot
sí.
Bé.
Vale.
Sí.
Guillem Pulsar, senyores i senyors. Tot bé, Jordi? Tot correcte? Tot controlat?
Tot bé, tot molt
perfecte.
Bé.
Doncs vinga, Totum Revolutum.
Camins.
Escolteu una cosa, estava dient abans, ara entrem en matèries interessants, vull conèixer les vostres opinions sobre diferents aspectes de l'actualitat, però abans de començar el programa estava fent una petita editorial i he parlat d'un plan ideal molt boomer molt boomer, per als divendres a la nit, que consisteix en pizza casolana i pel·lícula en crispetes. Quin és el vostre plan ideal de divendres a la nit? A part de venir aquí al Camins a disfrutar de la màgia de la ràdio, què us agrada fer un divendres a la nit? Que es pugui explicar, eh? Perquè veig una mirada brillosa als ulls que dic, no sé per on aniran els trets.
Descansar, bàsicament.
Descansar. Això és pitjor que el meu.
Sí, descansar.
Jordi, tu què t'agrada fer un divendres a la nit?
Home, a mi el que m'agrada és que els nanos s'adormin d'hora i
poder
veure una pel·lícula, la que jo triï.
La que tu triïs.
Home, clar.
Bueno, això s'ha de consensuar sempre, Jordi.
Bueno, és pràcticament impossible. Sempre miro la que em fan veure.
Això és perillós. Jo sabeu què em passa? Ara entrem en el tema. Jo darrerament som molt selectiu amb les pel·lícules perquè penso que veig que la meva vida va avançant, em vaig fent gran, i dic, he d'invertir allò 2 hores en una pel·lícula que serà una merda? No. M'asseguro moltíssim de que com a mínim tingui bones crítiques i bona base.
Jo tardo 2 hores a triar la pel·lícula a veure.
Sí. I quan te la poses estàs ja fet caldo.
I llavors la paro i dic, ja me la seguiré veient.
És el que passa amb les plataformes avui en dia, que el mapa aquell que et perds amb tota l'oferta, evidentment. Escolteu, el candidat de Junts a l'alcaldia de Barcelona, Xavier Trias, va passar per aquesta casa aquesta setmana, concretament dijous, al programa El Matí a Ràdio Estel, la part informativa amb el Pol Marçà. Va parlar del govern espanyol, va acusar Pedro Sánchez de provocar-los perquè volen que perden les eleccions. Ho diu en referència a unes declaracions del president Pedro Sánchez que assegura que la celebració de la cimera hispano-francesa a Barcelona mostra que el procés independentista s'ha acabat. Segons Trias, el procés no s'ha acabat i durarà mentre hi hagi la situació de dependència que té Catalunya. Després també van conèixer el mateix dia la negativa de Sandro Rosell, bueno, la negativa, la decisió final de Sandro Rosell, expresident del Barça, per presentar-se a l'alcaldia. No sé com veieu aquest panorama. És un tema recurrent aquí al Camins parlar de el que pot venir després d'Ada Colau o la pròpia Ada Colau.
Bueno, a mi em fa molta pena perquè jo vaig treballar amb Andrés i per tant no sóc imparcial. Dit això...
Està bé. Això està bé saber-ho d'entrada.
No, però dit això, dubto que guanyi. Jo dono per fet que no guanyarà el Xavier Trias. És una cosa que la tinc assumida.
Però en principi té molt bona premsa, no?
Té molt bona premsa, però això no vol dir que els resultats l'acompanyin. Crec que pot ser, no sé si una revenja, una venjança de tot el que li va fer l'Ada Colau, mentint sobre els comptes que tenia a l'exterior. Uh-huh. Li va passar com un bou per sobre, difamant-lo. Dit això, el problema que té el Junts per Catalunya és que està en amistat amb totes les formacions polítiques del país, amb totes, no n'hi queda cap. Per tant, és que hauria de guanyar majoria absoluta. No pot treure 10 regidors, n'ha de treure 21. 21 no governa. Perquè és que
per tant, aquesta aritmètica sí que ho fa prou impossible. No?
Bueno, és que ho fa, és absolutament.
No, estic d'acord que Trias ho té molt difícil per guanyar a Barcelona. De fet, sobre les declaracions de Sánchez, aviam, és obvi que Sánchez no vol que guanyi Trias, ni perquè bàsicament són de 2 partits diferents en aquest sentit. I sí que és veritat, té una molt bona premsa o té un relat que li pot anar a favor, però al mateix temps és el que deia el Jordi, és a dir, quan tu governes amb un discurs que has tingut, perquè recordem que és el mateix partit que no para de dir que no pactarà mai amb ningú, que no doni suport a la independència, per tant, si Trias s'entén amb el PSC o s'entén amb Esquerra o s'entén amb qualsevol altra formació per governar, els primers enfadats i els primers que haurà de convèncer és el seu propi partit de aviam què passa ara.
Bueno, ell va dir justament aquí a Ràdio Estel que li agradaria que el PDeCAT li donés suport i que espera col·laborar amb ells estretament. Van ser les seves paraules.
Sí, i 30 segons després va sortir la Míriam Nogueras dient no sabem el que és el PDeCAT no existeix, literalment, i per tant nosaltres no ens n'anem amb associacions. Ja, el senyor Trias és el millor que té Junts per Catalunya. La prova és que l'han hagut de treure de la caixa de cartó i tornar-lo a posar allà perquè és que és el millor. I...
És que jo ho he explicat amb molta gràcia, perquè no, jo ja estava jubilat i m'han trucat. I... Sí que és veritat. I a més ha dit que només, en el cas de guanyar, que ja estem veient, segons les vostres opinions, que és molt complicat, que només estarà una legislatura, 4 anys, i cap a casa.
És que no s'estarà ni un any. Dit això, sí que és veritat el que ha dit del processisme, en el sentit que Junts per Catalunya és l'últim partit processista de Catalunya. No queda ningú més.
Per cert, tu feies referència a aquesta relació entre Xavier Trias i Ada Colau. Sabem que van mantenir un dinar, van veure alguna fotografia a principis de setmana amb l'alcaldessa, entre Xavier Trias i l'alcaldessa. Trias va dir que no van parlar de res especial. I això sempre em fa gràcia.
Home, allò va ser una punyalada a la resta de candidats, molt ben fet,
sí.
De dir això va d'entre ella i jo, la resta no existeix.
comunicativament és una molt bona imatge. Ara, tampoc te se'n diran el que es va parlar i tampoc anaven
no
a dir...
parlar de res especial.
Ens vam tirar els trastos pel cap, vull dir... No, però vull dir, el Trias és un senyor i cert debat i cert debat constructiu sempre l'ha tingut. Vull dir, s'ha entès amb tothom, s'ha volgut entendre amb tothom. Inclús quan estava al govern buscava el suport de tothom qui fos possible per intentar fer pactes de ciutat i tirar endavant projectes. I amb això coincidirem plenament. I al mateix temps et trobes una alcaldessa... Aquí, però aquí hi ha un factor molt interessant, és no tant el PSC, no tant els comuns, sinó el PSC. I és que el PSC està fent d'oposició als seus propis regidors.
Com s'explica això?
Segons ara, la campanya que centrarà Collboni, és que ara arribarà el moment de que el PSC entri al govern municipal. I té la meitat del govern municipal, el PSC. És una cosa molt màgica.
És màgic, realment.
És màgic.
És increïble, sí.
I el seu votant, si mires les enquestes, creu que no està al govern municipal. Cosa que encara és més màgica, encara.
Jordi, que veig que rius maliciosament.
No, maliciosament no, coincideixo completament amb
el Guillem. És estrany que la teva rialla no sigui maliciosa.
Bueno, és que és una jugada brutal, és a dir, m'estan governant durant 4 anys, però, oh, sorpresa, acabem de governar. Entrarem ara. I tothom, ah, sí, és veritat, no sols ha notat.
És divertit. Dels possibles substituts ja es descarta Sandro Rosell. Justament amb Pol Marçà va parlar que, de fet, descartava que s'inclogués en la seva candidatura. Jo crec que aquí, en aquest sentit, imagino que ho interpreteu així, Sandro Rosell ha fet els seus càlculs i ha dit jo, per anar a una baralla que no tinc cap possibilitat d'endur-me, doncs igual m'estalvio esforços, no?
Però és que més el votant que podria votar Sandro Rosell és el votant que podria votar-te Collboni, no Trias, en alguns aspectes. Uh-huh. Aleshores, clar, és una cosa que dius... També t'hauria de dir... 100 vots? Una escala de veïns? Vull dir...
Jo l'identifico més, i des d'aquí no vull faltar el respecte a ningú, que quedi clar, però l'identifico molt amb el votant de les Tres Torres o Pedralbes.
Llavors, sí.
No dona per tant. I aquest home haurà vist números i diu, ostres, són 3.000 persones.
Clar, és que és això...
No us fallaré. Doncs, escolteu, t'hem pentinat una mica... És que aquell moment va ser increïble, sí. Guillem. Sobretot coneixent tota la seva trajectòria posterior al capdavant del Barça. Doncs hem pentinat una mica la visita de Xavier Trias i aquestes especulacions, aquestes previsions de què pot passar amb l'alcaldia de Barcelona. Volia demanar-vos també pels pressupostos. Estem encalladíssims amb el tema dels pressupostos. I tenim ara mateix, ho dèiem a l'informatiu amb la Carla Buigas, tenim ara mateix a Salvador Illa i a Pere Aragonès dient ara nos ponemos, però en unes hores poden passar coses, jo feia broma dient, igual a les 4 del matí surt la notícia, però de moment estan ahí paradíssims encara.
Però poden tirar endavant, és a dir, tothom deia i les filtracions apuntaven que sí. Era divendres a la nit quan es decidiria tot.
Que és avui a la nit.
Clar, és avui a la nit i encara no estem a la nit. Tot i que es faci fos més aviat, no estem a la nit.
Vols dir que igual n'hi ha converses a aquesta hora?
És possible que després de sopar hi hagi una reunió i comencin les reunions ara i hi hagin reunions. Vull dir, tots dos partits han tingut agendes avui governamentals i actes polítics de partit. Aleshores, clar, és possible que... Sí que és veritat que l'última vegada els periodistes es van queixar perquè també tenen la seva planificació familiar i també tenen les seves coses. Sí. Dir...
És que no sé què fa la Caselles, que no està perseguint-los a tots. No sé ara mateix què està passant. Escolteu, a mi em crida l'atenció que, evidentment, són dos partits antagònics, no? Esquerra i PSC, d'alguna manera... Bueno, vale, tenen les seves aliances a Madrid, aquí li costa una mica més entendre'ns. Ara hem fet aquesta passa, després de la negació de mai pactaré o donaré suport, ara sí que estem veient una disposició, però clar, aquí, com a mínim, si la política és l'art d'estendre ponts i arribar a acords, etcètera, s'hauran d'entendre, que aquest és el punt.
Com no s'han d'entendre?
Dos tripartits. Els està costant molt.
Sí, portem Jordi. Dos governs. Dos tripartits, que no pot haver-hi el tercer, però si sempre s'entenen. A part, quina diferència tenen entre ells? No,
i per què els costa tant? Si saben que han d'arribar al punt...
Home, doncs perquè han, d'alguna manera, han demostrat al seu electorat que són una mica diferents, perquè si no, al final, la gent dirà, bueno, jo què agafo? Quin dels dos? I és així, els dos són d'esquerres, un és, no se sap si és ben bé independentista, l'altre tampoc. No per faltar-los el respecte, ni molt menys, perquè no tinc res contra cap de les dues formacions. L'únic escull que hi ha és el Hard Rock Café... l'aeroport del Prat i el quart cinturó. Aviam, això en 30 minuts ho tenen ventilat.
I a més són coses que no depenen de la Generalitat.
Exacte.
cap de les tres coses, que això encara és més divertit.
Per tant, m'esteu dient... Bueno, ara faré una pregunta que en el meu cap sonava molt bé, però ara quan l'expressaré direu, efectivament, estem davant d'un moviments de postureo polític?
És que ni això, és un sainete.
Ah, ni això,
és un
sainete.
És que és un debat molt estrany, perquè és el que comentava. És a dir, són coses que no depenen del govern de la Generalitat. La pista del Prat depèn de Foment. Lo del Hard Rock està parat per decisió judicial. I l'altra cosa, que era el quart cinturón, ho està fent Fomento. Que la Generalitat li ha canviat el nom a un nom estrany d'una carretera per seguir-ho fent. Aleshores, clar, són aquestes coses que dius, no depèn de la Generalitat d'aquest acord. Sí que és veritat que a nivell de relat el PSC aquí pot treure bassa electoral en alguns aspectes, però si mirem al rerefons, és que no depèn de la Generalitat el que s'acordi.
Per tant, estarem atents. Si tenim notícia després de sopar, que com es deia el Guillem Pursals, doncs estareu ben informats en els butlletins que us farà la Carla Buigas encara fins les 11 de la nit. Us recomano especialment el de les 11, que sempre és un butlletí molt interessant, ja quan arriba mig marejada de tot el dia treballant. I també demà Laura Polo d'Alfous informa puntualment en cada butlletí horari de Ràdio Estel. Senyors, fem una pausa. Decidim ara de què volem parlar. Parlem-lo entre nosaltres, tot i que jo tinc propostes, evidentment.
Assemblearisme.
Bueno, si vols, em poso dictatorial. No, parlarem d'això. Bueno, doncs ja us dic una cosa. Parlarem de Pedro Sánchez, Emmanuel Macron i Pere Aragonès, com a mínim, una estoneta. Pausa i més tot un revolutum.
Ràdio Estel. Tot Sardana, un programa per enaltir, promocionar i promoure la dansa nacional de Catalunya. Actualitat, l'agenda sardanista, les estrenes, les peticions, les dedicatòries i molt més.
Cada diumenge a les 9 del matí, Tot Sardana amb Gerard Carrión. Us hi esperem.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel, Bossòst, 106.0.
Rafa Sanahuja.
Què és? La salsa de romesco?
No és ni salsa de romesco.
A veure. Parem màquines. És salsa de romesco? No és salsa de romesco.
No és salsa de romesco. És un plat típic de Santa Coloma que es diu el romesco colomí, ¿vale?
Vale.
Camins.
Ràdio Estel.
Perquè tu has dit, no és salsa romesco, però estàs dient que sí que hi ha salsa romescos.
No. No és així. El romesco és una salsa...
Expliquem històries.
Un minut que passa de 2:15. Seguim endavant. Això és la ràdio nocturna. Això és els divendres a Ràdio Estel amb el Tot un Revolutum. Avui en Jordi Cerdà, amb Guillem Pursals, luxe de tertúlia aquestes hores. Agraïdíssims de que estiguin amb nosaltres. Us dic una mica el que ha passat durant la publicitat. I és que ja m'han fet la prèvia. Jo ja sé el que diran. Però ara vull compartir-lo amb tots vosaltres, perquè m'estaven explicant com funciona el tema i la funció de Pere Aragonès en aquesta trobada hispano-francesa que es durà a terme aquí a Barcelona. I clar, m'he quedat molt parat perquè jo pensava que... Perdoneu que em fa gràcia. Jo pensava que Pere Aragonès tindria una participació una mica més activa, però sembla ser que és una mica com el majordom que diu passen por aquí, aquí estan los sillones i el catering està allà.
Ni això. Els hi ve per tant, hola, benvinguts a Barcelona, adeu, fins una altra. O sigui, només ve a dir... Hola.
Una foto, una faran alguna... La fotografia, que diu el poble.
Sí, hi haurà una fotografia, segurament entre els tres, conforme Pere Aragonès com a anfitrió de la ciutat, segurament no sé si apareixerà també, no ho sé, depèn on es reuneixin, i després tindràs la reunió entre ells dos, igual que quan has de fer el Consejo de Ministros famós a Barcelona, que després el president del govern va anar a la Generalitat, es van saludar un minut i van marxar, i ja està.
Però aquí jo he escoltat... o he llegit, ja no me'n recordo, el tema de que volien parlar o s'estava traient algun tema del català a les institucions europees.
No hi haurà res de tot això.
Ell, però s'ha dit, no?
Bueno, perquè ell hi ha enviat per e-mail 11 coses.
Aquí?
O sigui, el Pere Aragonès li ha enviat al president del govern per dir-li estic molt preocupat per 11 temes. Clar. I aquí s'ha acabat. I si el president del govern té a bé parlar-ho amb el cap d'estat de la República Francesa, es parlarà, però...
No. És un gest.
És que m'estic imaginant, però s'han dit dient, bueno, el senyor que no s'ha presentat antes té aquest correu, que te'l passo perquè el vegis...
És que t'has de posar al cap del Macron. Macron és com si... és com si el prefecte de Còrsega del Nord els hi dona la benvinguda. Dirà, què? Qui és aquest senyor?
No, la trobada com a tal, de fet, és molt divertit perquè s'ha consensuat el paper de Pere Aragonès entre Esquerra i el PSC sobre què farà Pere Aragonès a la reunió i quin paper tindrà.
Quin dia és? Perquè cada vegada m'està interessant.
No, va ser aquesta setmana, no me'n recordo quin dia va ser.
No, vull dir...
Perdó, no, vull dir l'intercanvi de correus electrònics.
No, jo he dit la trobada el dia 19, no?
El dia 19, sí.
Vale, per tant, estarem atents a veure què passa. I després tenim aquesta circumstància meravellosa de contradicció plausible entre jo sóc Esquerra i us rep amablement i protocolàriament i la fotografia, però a fora tindrem una manifestació...
Contra la trobada.
Hi haurà contradicció, perquè li dona temps a dir hola, bon dia, benvinguts, i llavors sortir i agafar la pancarta.
Però ell no,
no, al principi no s'afegeix. Ell no s'afegeix. No s'afegeix.
Ha dit que no.
Veig un queres.
Al final s'ha tirat enrere.
És que seria increïble.
Bueno, es va manifestar contra l'aeroport del Prat. Perdó, això és una cosa que vull dir. Considero que és el millor president que hem tingut en molts anys, i ho vull dir-ho. Però...
Bravo.
Però escolta, no, és que és cert, s'ha de dir. Vull dir, està fent un paper bastant digne, però manifestar-te com a president de la Generalitat contra l'ampliació de l'aeroport del Prat amb una pancarta, tots els meus respectes. Jo aquell dia vaig dir, aviam, qui l'està assessorant?
No, ara el partit, ara Esquerra estarà a totes bandes, és a dir, tindràs el president dintre de la, el president del partit d'Esquerra dintre de la Generalitat, tindràs Esquerra manifestar-te fora, però també és una miqueta jo de, ho puc fer-ho perquè m'ho puc, permetre fer-ho. És veritat.
Perquè l'electorat els hi permetrà.
I perquè l'electorat és així, és veritat. És a dir, t'imagina't la trobada, manifestació. Hi haurà totes les plataformes independentistes, la CUP. Hi haurà també sectors de l'esquerra independentista més enllà de la CUP. Després hi haurà Junts, amb Laura Borràs segurament. I després tindràs Esquerra. I després tindràs Esquerra, juntament amb tots ells, manifestant-se. Aquí passa una cosa que és molt interessant, i és que Esquerra pot dir que estem en la manifestació perquè no critiquem la trobada, i després tindràs a Pere Aragonès donar la benvinguda i que la trobada ha sigut fructífera.
Trobada la que no participarà.
Trobada la que no participa perquè és una cimera hispanofrancesa.
És que ara estic pensant en aquesta pel·lícula que ho està petant aquesta temporada, que es diu Toda la vez en todas partes. És una mica això, eh? És com universos, el metavers. Eh? És el metavers, dona per tot. Esquerra està tot arreu.
És el PRI.
Bueno, sí, el PRI. Partido Revolucionario Institucional de México.
Que va estar governant 80 anys i era revolucionari.
Revolucionari i institucional. I era una dictadura pràcticament de partit únic. Però sí, era revolucionari, però també estava institucionalitzat. Sí,
però va governar molts anys.
Bueno, tu rius, però escolta, jo he vist el PSOE també manifestant-se.
Jo ric perquè no m'esperava contra el propi PSOE. No, és que no m'esperava aquesta meravellosa tertúlia que estic gaudint com mai.
És metafísica, és un debat metafísic.
És metafísica, és que seria màgic que Pere Aragonès estigués a la vegada donant la benvinguda i a la vegada, toda la vez en todas partes. En fi, ara ja no sé per on tirar.
Home, tu imagina't, arribarà el moment que li faran la pregunta a la portaveu d'Esquerra, la Marta Vilalta, diran, i què li ha semblat a Pere Aragonès aquesta trobada? Dirà una cosa i dirà, però a Esquerra li ha semblat això. O sigui, pot ser molt interessant.
Perquè, clar, evidentment ell té la... no sé si és una dicotomia, però té la dicotomia de president de Catalunya i militància del seu partit.
I 32 diputats. I 32 diputats? Són uns cracs. 32 de 135 està a dins, donant la benvinguda, a fora manifestant-te, són els millors. O sigui, és la nova convergència.
Sí.
Escolteu, meravellós. Estarem ben atents, recordeu, el dia 19, aquesta meravellosa circumstància que es donarà aquí a la ciutat de Barcelona. On es reuneixen?
Al Palau de Pedralbes.
Al Palau de Pedralbes. Bueno, doncs allà estaran, segurament tindrem allà a la Caselles, que ens informarà puntualment de tot. Tindrà que estar molt repartida, perquè ahí passaran moltes coses. Enviarem més gent, segurament. Estarem atentíssims. Escolteu, per desengreixar una mica, abans de la pausa de que entri la Olma Giró, que està aquí també vivint amb passió la nostra tertúlia, volia dir-vos alguna notícia una mica més light. Volia parlar-vos de l'IPC, del preu dels aliments, que a mi també és impressionant el que està passant en l'economia. És que l'economia, per mi, i si voleu un comentari ràpid, està en un moment de no sé com es diu en català, encrucijada. Perquè està pujant tot. menys els ous. Els ous, vull dir, els sous. Els sous de menjar també pugen. Els sous que cobrem estan estancats. O pugen 14 euros de merda en les pujades anuals i tal. Mm-hmm. La gent com pot subsistir a una situació així? És que jo no ho entenc.
Bueno, és que això està fet, la inflació està feta precisament per destruir la demanda perquè baixi els preus a base de que no es consumeixi. Però tu abans has dit que ha pujat el sucre. Abans deies una cosa,
el sucre, l'oli... Sí,
però aquí hi ha una cosa molt interessant. Estem amb un IPC, diuen, d'un 6%. Vale, d'acord. Qui ha decidit que és un 6%? El buròcrata, funcionari de torn, que diu, agafarem aquests productes i aquests altres no. Perquè si agaféssim tots els productes, potser tindríem una sorpresa.
Han agafat justament aquests que estan una mica prohibits en les dietes diabètiques. Casualitat? No ho sé. Escolteu, per rematar la tertúlia, Rússia posa en marxa un operatiu de rescat per als tripulants de l'Estació Espacial Internacional que es van deixar la clau dins d'una habitació, no poden sortir, bueno, tenen un cacau allà. L'agència espacial russa Roscosmos enviarà una nau sense tripulació després que s'hagi confirmat que l'actual SOIS s'ha espatllat. Situació curiosíssima de pel·lícula, no?
Però són molt bons.
S'està parlant poc d'una cosa que a mi em sembla que és molt hollywoodiense, molt venible.
Són molt bons amb aquest tipus d'operacions, eh? És a dir, Rússia a nivell d'operacions de rescat especials, com també a vegades...
Home,
no, aviam, tens els que van estampar-se al terra, però...
Sí, i els del submarí aquell,
clar,
que també...
No, però no anaven a l'espai, era un submarí.
Què és millor, els coets russos o kazajos?
Són els mateixos.
Val.
Kazakhstan té la base russa.
És territori rus. Baikonur és territori rus. Però és veritat, eh? És a dir, els russos els entrenen amb aquest tipus de missions i la veritat és que és molt possible que l'operació acabi amb èxit.
Espero que es pugui això seguir.
De fet, vull dir una cosa molt
digues.
I és que hi ha missions especials conjuntes entre Estats Units i Rússia, tot i el conflicte d'Ucraïna a nivell de l'espai. I això és important destacar-ho.
O sigui, aquesta aliança a nivell d'espai no s'ha trencat.
No s'ha trencat.
És que els americans ja no tenen coets.
Això a part.
Clar, és que...
Ara tornen a activar els...
Diuen que tornen a activar, però només tenen la Soyuz. Ja no existeix el projecte de la NASA.
I després comentari amb una valoració... Vull un titular. Jo us dono un titular i vosaltres em doneu un altre titular com a resposta. Troben documents top secret al garatge de la mansió de Joe Biden a Wilmington.
Joe Biden sabia que estaven allà els documents?
No ho sé.
És la incertesa.
Jo crec que al final, sí, quan li han explicat, ha dit, ah, pues és possible. Sí, ens explicava la Carla, que ell no ho ha negat. No ho ha negat. Biden, eh?
Jo penso que en allà hi haurà un drama, perquè els del Hunter Biden deuen estar amagats amb quatre panys, perquè si s'obre allò, el que pot sortir pot ser terrorífic.
Escolteu, fem una altra pausa. Ens deixem per comentar el tema de Brasil, però bueno, segurament encara trigarà a oblidar-se. Podem fer-ho en una altra ocasió. Però fem una petita pausa perquè tenim l'Olma Giró que vol parlar-nos. Jo espero que aquest tema us toqui el cor. A mi, de moment, no me l'ha tocat, però jo espero engrescar-me amb l'Olma. Parlarem del... Jo no sé què ha passat. L'ultracomentadíssim afer Shakira, Piqué... Clara Chia i la cançó aquesta, Bizarrap, tot aquest. Doncs a veure quina visió ens porta la Olma Giró, em fa molta il·lusió i també vull que jugueu, a veure si entreu en el moment. Per tant, pausa ràpida i toquem el tema estrella a tot arreu.
Ràdio Estel.
Si Ràdio Estel és la teva emissora, que es noti. Baixa't la nostra app i presumeix de ràdio. Busca'ns com a Ràdio Estel Oficial. És l'app de Ràdio Estel. Tota teva. Dinafen Plus és un complement alimentari desenvolupat a base de vitamina C, zinc, coure i seleni que contribueix al funcionament normal del sistema immunitari. Aquest hivern pren Dinafen Plus o Dinafen Infantil. Protegeix tota la família i sol·licita Dinafen Plus o Dinafen Infantil a laboratoriosmaen.es o al 669 56 17 68. 669 56 17 68 i aconsegueix el teu Dinafen Plus ja. Per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de la gamma Dinafen. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2023. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Camins.
El presentador porta un mes parlant amb la història de les Torrijas. I ara Pere Juventí les entrarà a l'estudi.
Què dius?
Espectacular! Espectacular!
Amb Rafa Sanahuja.
No estan bones! No estan gens bones!
T'has passat amb el vermut.
I altres persones que expliquen coses.
setze minuts, arribarem a les 9 de la nit. Atenció a la capacitat de no sé com dir-lo, d'ordeno i mando, de seducció que té Olma Giró, perquè acaba de dir... Olma Giró, bona vesprada.
Molt bona vesprada.
Expliquem el que ha passat. Estaven els nostres tertulians, Guillem Pursals, Jordi Cerdà, sense els auriculars, i ha dit Olma Giró, posem-vos els auriculars. I ha fet un salt de la cadira.
No. Escolta, Guillem, Jordi, capacitat. Podeu defensar-me, he dit, ei, estaria bé que us poséssiu els auriculars.
No, has dit, poseu-vos, has fet un Mendoza, perquè Mendoza també parla molt així de, passa-me el nombre de... Saps allò? Ordeno i mando.
Ordres amb elegància ben rebudes.
Efectivament.
Digues
tu,
que sí.
Tu això ho tens. Olma Giró, moltes gràcies per venir. Estic encantat de fer ràdio amb tu, ja ho saps.
Després de fer-me la pilota, Rafa, encetem aquesta
secció. Però la ràdio fa molt la pilota. L'estat seria dir, ai, Olma Giró, quin conyàs.
No, home, bueno, perquè agafo i me'n vaig. Vinga, adéu.
No, va,
escolta, comencem
va,
amb un tema light.
Teca.
Comencem amb un tema light i ara hauria de fer de Rafa Sanahuja, que, perdona, és que això sí que t'ho he de retreure. Fa 10 minuts, agafa i diu... Us vull llançar una pregunta light. Tema IPC, economia... Rafa, per favor. Així no anem bé.
El tema no era light, però jo els he demanat concreció. I ho
han
fet.
Era un tema light. Sí. Tema light. Bé, dit això, estimats oients, Jordi,
tertulians,
Guillem, tertulians, Rafa, presenciarem un moment únic aquí a la ràdio.
A la ràdio.
I és que el temacle de Shakira i Bizarrap, és a dir, la cançó de l'any, podríem dir...
Temacle? Què vol dir temacle?
Ja hi som. Temacle és temazo, dit bé, en català.
Ah, en català correcte.
En català correcte.
Per tant, temacle.
Un temacle. Fins fa 5 minuts he mirat el YouTube, ara mateix té 70 milions de visualitzacions.
Ah, aquesta tarda eren 35.000.
Ara són 70 perquè YouTube actualitzen, no cada hora, van actualitzant. Llavors, perquè ens sembla la idea, no? 70 milions de visualitzacions, a Espanya 47.040.000 habitants, i en aquesta taula de 1, 2, 3, 4 persones, una persona encara no ha escoltat el tema sencer. Aquesta persona és Rafa Sanahuja. Rafa Sanahuja, això no pot ser.
No ho he escoltat. No ho he escoltat no per res. A part que no em desperta gran interès, t'ho dic de debò. Però he pensat, ja ho escoltaré. I com sabia que feies aquesta lecció, dic que m'ho posi la Olma, si vol.
Em sembla molt fort.
Sí?
Que estiguis fora.
De fet, malament.
Has començat el...
El programa que
el
faig.
El programa, dient un tuit que deies alguna que t'havia fet molta gràcia un home deia
sí.
He tret lo de Shakira i Piqué al Twitter i m'he quedat sol jo amb un home de Cuenca. Sí. És que tu ets l'altre. Sí. O sigui, qui
jo
fas?
Jo sóc l'home de Cuenca.
Home.
Molt seriós.
Dit això. Senyors, comencem el joc. És una pregunta fàcil.
Tenim un joc?
Tenim coses. La resposta ha de ser concisa, però amb arguments. Ah. Jo us dic. Amb qui us identifiqueu més? Opció número 1, Shakira. 2, Gerard Piqué. 3, Clara Xia. 4, la mare de Piqué, per tant, ex-sogra de Shakira. I 5, incorporem els fills. Comencem, Jordi.
Jo amb el número 5.
Els fills. Per què?
Perquè això és una baralla entre adults, que s'haurien de parlar entre adults i que no hauria de transcendir més enllà. I això els afecta, perquè aquests nanos, quan vagin a l'escola... Els nens són cruels, se n'enriuran d'ells. I això queda gravat. Ho hauran vist 300 milions de persones.
70.000 milions.
70.000 milions. 70 i milions. Els perseguirà fins als últims dies.
Guillem.
La mare de Piqué posant faps als comentaris contra el seu fill.
No.
Sí.
No, tinc una teoria que crec que recolza força gent. Això hauries de parlar amb Elon Musk, Guillem. Saps per què? Perquè Twitter és una superxarxa social, però té una manca molt forta i és que tu no pots arxivar els tuits. Llavors, què fan los mundanos i los internautes? Doncs posar like al tuit perquè és l'única forma que tens de tenir controlats els tuits, ja. Perquè te'n vas al teu perfil i poses me gusta.
És el leído.
Llavors, la meva teoria és que la mare de Piqué volia tenir controlat tot el que es deia del seu estimat fill i l'única manera que tenia amb tot el que està passant era posar like. Llavors, també et dic, va treure els likes perquè els mitjans de comunicació començaven titulant La madre de Piqué respalda Shakira.
Va.
Per cert,
heu vist que la Shakira viu a, bueno, té un pis al costat de la mare, al Piqué, de la sogra, i li ha posat una bruixa.
Una bruixa.
Una bruixa,
una bruixa que s'obre...
Mirant-la.
Mirant a la cuina, que mentre cuines una bruixa, em sembla fort. Rafa, amb qui t'identifiques?
Els d'aquests cinc, perquè jo anava a dir la mare de Gavi, però no, no, en aquest sentit
no,
ja està
desfasat,
això.
No entra la qüestió.
Home, no ho sé... És que a mi em costa molt posar-me en aquesta... Jo crec...
És un joc.
Clara Chia.
Per?
Perquè penso que al final està sent injustament atacada.
En Guillem feia uns gestos
no d'estar
molt en desacord amb tu.
No, no estic d'acord, m'ha sorprès que s'identifiqui amb Clara Chia. Però...
Jo penso que està injustament atacada, Clara Chia. Sí. Jo crec que és la persona, en aquest cas, que, bueno, que s'ha trobat, i ho està fent amb prou discreció tot, i s'ha trobat amb la situació aquesta, que ha esclatat, i en el fons, bueno, pues sí, ha fotut una mica la pata i ha estat allà tontejant i tal, però bueno, és que aquestes coses passen a la vida, no?
D'acord, ara algú de vosaltres tres m'hauria de preguntar a mi.
Ah, vale, Olma Giró, sisplau.
Gràcies.
Tu amb qui t'identifiques?
Doncs...
O amb qui et posiciones, o a qui tries?
Em sembla curiós, però coincidim. Clara Chia, primera per l'edat és una cosa evident. I llavors, per què? No, ja et diré per què. Perquè jo que no sóc cantant...
Escolta, us esteu fotent molt amb la meva edat en aquest programa en general, eh?
Jo no t'he dit res, que t'hauries d'injectar cabell com en Ter Stegen. O sigui, això no ha sortit aquí.
Perdona, ho acabes de dir?
Ai, no.
Estic molt, molt orgullós de la meva alopècia.
Digues que sí.
Soc un Bruce Willis modern.
Un Bruce Willis de la ràdio.
El Bruce Willis de la... Mira, a partir de... Jo seré... No tinc mal nom, seré el Bruce Willis de la ràdio.
Em sembla bé portar bé...
Home, ho porto perfectament.
Bueno, deixem-ho aquí, deixem-ho aquí.
Escolta, Olma Giró, Clara Chia.
Clara Chia, per què? Doncs perquè jo que no sóc cantant em trobo, que evidentment també t'hi has posat una mica, no? Però et trobes enmig d'aquest panorama i és que per mi el més trist de tot és que la Shakira no juga evidentment al mateix joc que la Clara Chia, per tant tu no pots estar jugant al Monopoly quan l'altre juga al Domino. Llavors, el problema és que la Clara Chia... Com respon a Shakira? O sigui, l'única manera que té és, doncs, no sé, patrocinar una campanya de Casio o alguna cosa al respecte, perquè és que si no, no li dedicarà una cançó,
també,
saps? És com, no hi ha manera de poder-s'hi tornar.
També us dic una cosa, és un d'aquests debats divertits de fer, que jo escolto un argument i dic, pues, tota la raó. Escolto el contrari i dic, escolta, pues, tota la raó. O sigui, vaig entenent per moments diferents parts. Per cert, s'està manifestant companys de la redacció, Carla Buigas, per exemple, ens ha escrit, molt bé, Rafa, estic amb tu. Per tant, tenim un altre component, Clara Chia, en aquest programa.
Dit això, recullo
endavant.
En la teva línia, que tothom té els seus arguments, podem estar més o menys a favor, però crec que n'hi ha un d'universal que ens ha portat tota aquesta polèmica a Shakira, sí. I recullo un tuit d'en Manel Vidal Boix que deia... El que ens deixarà tot això de la Shakira és gent, atenció, més enllà dels 40, sabent què vol dir bif.
És veritat. Estic a favor.
Ho sabies abans?
El que... sí, jo sí, home. Ja.
En tens menys de 40, no?
Tinc 29 anys, per favor.
No
sé què vol dir.
No!
Tremendo.
És bistec en anglès, no?
Roast beef. Roast beef. No, explica.
Beef, el que vol dir, el que diu el diccionari, és un terme que s'utilitza per determinar una controvèrsia o una rivalitat entre dos o més artistes en la qual un difama i degrada l'altre de qualsevol forma.
Ah, però és en l'àmbit de l'artista.
Sí, ho especifica d'aquesta manera.
Ah, jo això no ho sap. Jo pensava que era en general. No,
el beef és més d'artistes i, de fet, és una cosa que es porta molt en el món del rap, no? Perquè al final és quan, el que no pot fer la Clara Chia, pobra, uns ataquen i els altres responen.
Perquè
i així van fent anys,
ara,
anys i panys.
Olma Giró, Jordi, Guillem, s'està dient molt que el que ha fet Shakira és un gir cap al rap. Ha fet una cançó molt basada en la realitat i això sembla ser que el rap es porta molt, no?
Sí,
Ferran Capdevila, que és el nostre rap. Ferran Capdevila està dient, no diguis coses que no saps. Deixa-ho córrer, canvia de tema.
Déjalo. I
surt d'aquest jardí que estàs quedant com un imbècil.
No, no ho estàs tot fent això... tan malament, Rafa.
Bueno, gràcies. Ferran està dient tot el contrari, però val.
A veure, no, el que és cert és que en el rap es porta molt al bif el retreure's les coses a la cara, però amb la gràcia que l'altre pot respondre, que són les batalles de gallos, no?, que coneixem.
Ah, clar.
Dit això, Olma Giró, què ve dir aquí? I és que Shakira aquí...
M'agrada molt quan parles en tercera persona de tu mateix, eh?
està bé, no? A mi m'agrada.
Sí, això ho feia no sé qui de Gran Hermano. I ara,
l'obra borràs. Que la
Rausa... Aida Nízar. Aida Nízar feia... Ai, perquè Aida Nízar, no sé què. Olma Giró.
A mi m'agrada, doncs, Olma Giró. El que ve dir és que, clar, es parla molt de Shakira, però què passa? Que això de tirar-se viva entre altres ve de temps immemorials. El problema és que no hi havia xarxes socials. Clar. Un clar exemple...
El problema.
És els nostres estimats Quevedo i Góngora, que al segle XVII s'estaven tirant bif enmig de la plaça, van començar a tirar-se bif a Valladolid, a la plaça de Valladolid. Evidentment no hi havia mitjans de comunicació.
Allò era meravellós.
Era meravellós. Meravellós.
No hi era.
Bueno, però sabem, la història ho recull.
Però m'ha fet gràcia perquè has dit, era meravellós com si estiguessis allà amb l'emoció. Jo l'estava vivint.
Jo tinc una edat,
més a prop que el de Shakira.
Tinc una edat, però no ho vaig viure in situ, sinó que ho he estudiat i ho he llegit. Sí. Per tant, a mi em sembla fantàstic.
Doncs dit això, ja que sona tant Shakira, vinc a reivindicar que les coses bones també s'haurien de tornar a escoltar, de continuar escoltant. Llavors hem portat un recull per membres d'aquesta casa de poemes de Quevedo i Góngora, que retreuen una cosa o una altra.
No
posem en context,
això.
No? Segle XVII, llavors Góngora... De fet, quan en Quevedo tenia un any, Góngora escrivia el seu primer poema. Partim d'aquesta base, que les edats eren diferents. Llavors, què passava? Doncs que Góngora li retreia a Quevedo, que era un alcohòlic, i utilitzava el nom... Feia la gràcia amb el seu nom de Quevedo, li deia Quevebo, molt, molt... És original, ara a Twitter això aniria ple, la veritat, o sigui, poca conya. I Góngora li retreia això, Quevedo, que també era coix, i llavors Quevedo a Góngora, que tenia el nas gros, d'aquí era ser una vez un hombre
a una nariz pegada.
Llavors escoltem pegada. Com podria sonar, perquè com deien no hi havia mitjans de comunicació, però ara fem una mica l'exercici, no?, de tancar els ulls, situar-nos al segle XVII, a la plaça de Valladolid,
ens concentrem.
I escoltem com podria sonar un tal Quevedo tirant bif contra Góngora.
Érase un hombre a una nariz pegado, érase una nariz superlativa, érase una nariz sayón y escriba, érase un pez espada muy barbado, érase un reloj de sol mal encarado, érase una alquitara pensativa, érase un elefante boca arriba, era Ovidio Nasón más narizado, érase un espolón de una galera,
es viva malagancia,
una pirámide de Egipto, las dos
nariz
de narices era.
Qui és dels dos?
No, és Quevedo, infinito, però saps qui l'està...
Home, la Carme, la Carme, veuràs.
Bé, aquesta oïda.
Conec la seva veu, i tant, sí, sí.
Ara escoltem com sonaria un tal Góngora a una plaça de Valladolid del segle XVII.
Endavant.
Anacreonte español.
És que és molt Góngora, l'Ignasi!
Que no diga con mucha cortesía que ya que vuestros pies son de elegía... que vuestras suavidades son de arrope. No imitaréis a Terenciano Lope, que al de Belerofonte cada día sobre zuecos de cómica poesía se calza espuelas y le da un galope. Con cuidado especial vuestros antojos dicen que quieren traducir al griego no habiéndolo mirado vuestros ojos.
Escolta, truquem a Bizarrap que faci una col·laboració amb Ignasi Miranda.
Porque la luz saca abiertos
de 35 milions de reproduccions
y entenderéis cualquier greguesco luego.
Fent aquest flow amb el poema.
Li queda bé aquesta base, li queda bé.
Fantàstic, li queda fantàsticament bé. Per tant, el que està passant ha tingut molts antecedents. Ja.
Ha tingut molts antecedents.
I aquest és fantàstic.
El que vinc a reivindicar aquí és que l'odi, el rancor, pot moure moltes coses, ens pot inspirar molt.
Ara és com un missatge seriós que estàs fent?
Sí,
vale,
és un missatge, que llenço des d'aquí.
Molt bé.
L'odi, la ràbia, el rancor ens pot inspirar molt. És trist que sempre sigui fruit d'exparelles i, per tant, també reivindico que tu pots inspirar tenint i sentint odi cap a altres coses que no són exparelles, com molt bé ens ha... Tinc una sorpresa per tu. Un col·laborador teu, Alberto Gómez, que escriu microcontes, t'ha escrit un microconte basat en l'odi, però precisament no cap a una exparella.
Era incesante, atronadora... aquella reliquia que estaba dispuesto a tirar por el balcón el día menos pensado. Aquel insoportable reloj de pared.
Clar que sí! Tu pots odiar un reloj de paret. Fes-li una cançó a un reloj de paret i no una noia de 22 anys que, mira, fa el que pot.
Sin que ninguno de los dos pudiera evitarlo. Jo és que si no acaba així un microconte no em quedo del tot tranquil. És fantàstic.
Escolta, Rafa, 3 minuts a acabar. Puc acabar amb una relíquia del bif de tota la història que té, que amb això estarem d'acord. Paquita, la del barrio, rata de dos patas.
Dedicat a Jordi Cerdà, que ha vingut tararejant la cançó.
Vale, d'acord, vull dir una cosa aquí, per favor.
Digues,
que quedi clar que agafant el fir de l'Alberto Gómez, aquesta cançó no va dedicada a cap exparella, tot i que pugui semblar, va dedicada a l'expresident de Mèxic. Atenció, que estava a l'exili, i no farem un, com un programa que ja sabem i enfocarem a Puigdemont, hi ha moltes semblances, però sí que és una de les cançons històriques de Bif.
Com es diu?
La Rata de dos pates, Paquita la del barrio.
Paquita la del barrio, a camins. Doncs que soni una mica, no? Deixem sonar com fa la Raga al matí, de bon arribar les notícies, però jo ja us deixo sonar aquesta cançó 4 minuts i per així vaig al bany i xerrem una mica entre nosaltres. Doncs que soni, que soni.
Rata de dos patas.
A qui li dedicaries?
No, al reloj de paret.
No, no cal que ho diguis. Olma Giró, mil gràcies. Encantadíssim de la teva visita al Camins. Ha estat divertidíssim avui.
I ens Tarra, ha rata vingut
immunda. Divendres. Rata de dos patas. Jordi Cerdà, mil gràcies. I Guillem Pusals, encantadíssim de comptar amb tu. I nosaltres recollim ràpidament.
Maldita cucaracha. Hey, hey,
hey. A punt d'arribar a les 9 de la nit, 9 divendres de la segona temporada de Camins, amb una rata immunda, animal rastrero, Ferran Capdevila a la producció, Carla Buigas presente, Júlia Julve a la redacció, Maria José Mendoza a xarxes socials, la clau de tot plegat, Paula Moreno a les vies de soia al muntatge musical, queixant-se perquè és molt tard i has de acabar ja el programa. Ara de seguida informació del butlletí de les 9. Salutacions per els de la repetició dels dilluns i nosaltres, que ho deixem aquí, però dilluns, si TH no ens substitueix per més estel, ho tornarem a fer. Farem camins, cuideu-vos!